L'informatiu del migdia.
El ple del Parlament vota tirar endavant la Ronda Nord en la sessió d'ahir dijous. És divendres 27 de gener. Esquerra del Vallès Occidental, tot i estar en contra, assumeix la decisió del govern de donar suport a la Ronda Nord, coneguda també com a Quart Cinturó. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Diumenge, a partir de les 9 del matí, es portarà a terme un nou itinerari històric del cicle Un tomb per la història, que organitza el Centre d'Estudis de Castellà. I l'onada de fred intens continuarà activa, almenys fins a mitjans de la setmana vinent, aquí a Castellà. En esport, el futbol sala castellà davant de la possibilitat de trencar la mala ratxa en Lliga, Albert Sant Andrés.
Els taronges reben el Club Natació Caldes, un equip al qual van golejar en la pretemporada i que ocupa la zona mitja de la taula.
I la previsió del temps, cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans. A partir de mig matí és probable algun ruixat aïllat. La temperatura no patirà canvis significatius, però l'ambient serà molt fred. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Esquerra, que governa la Generalitat en minoria des de la marxa de Junts, s'ha votat en el Parlament a favor de la moció del PSC per garantir l'execució de la Ronda Nord via ràpida que enllaçarà Terrassa, Sabadell i Castellà del Vallès. El compromís, per tant, que assumeix el govern és fer efectiu en els pròxims 3 mesos l'acord amb el Ministeri de Transport sobre el finançament i redacció del projecte de la Ronda Nord, infraestructura que ja es va aprovar el 2021 en el Pla de Mobilitat dels Vallesos i que correspon a un tram de la B40. Ens ho explica Jordi Rius.
La moció també estableix que l'execució de les obres aniran a càrrec de la Generalitat, tot plegat molt similar al conveni que ofereix el Ministeri de Transports des del juny passat, quan es va presentar al Consell Comarcal sense la presència dels representants del govern. Justament a inicis d'aquesta setmana, després d'un acte al Consell Comarcal, en un intent de fer pressió a l'acord, els alcaldes de Castellà i Sabadell van pronunciar-se a favor d'aquesta infraestructura. L'alcalde de Castellà va apuntar que la construcció de la Ronda Nord era essencial per acabar amb el trànsit a la Gran Via de Sabadell.
Vosaltres sabeu quina és la quantitat de trànsit que està sortint la Gran Via? Està servint al voltant de 40.000 vehicles diaris. 40.000 vehicles diaris. Sabeu quants vehicles estan passant per al tram de Sabadell de la C-58? 80.000. La meitat dels vehicles que estan passant per la C-58, una autopista a 3 carrils per banda, està passant per un carril que va en direcció a Castellà, i bona part de la gent que hi passa per anar a Castellà. Escolteu, ens podem omplir la boca parlant de la necessitat, de la sostenibilitat, de que les infraestructures no apunten a res a tot això. Escolteu, necessitem aquesta carretera, però d'una manera absolutament imprescindible i de manera immediata si volem transformar les nostres ciutats i si volem que aquestes siguin més sostenibles. Però com algú es pot arribar a pensar que podem resoldre aquest problema sense construir en aquest sentit la Ronda Nord de Sabadell?
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha subratllat que hi havia els diners i el calendari per fer la Ronda Nord fins que hi va haver el canvi de govern a la Generalitat i el tema estava acordat.
Per mi hi ha 2 elements capdals. Un primer és que nosaltres teníem els diners i teníem el calendari fins fa 3 mesos quan hi va haver el canvi de govern. Per tant, aquesta és la primera. Si aquesta infraestructura s'ha de fer amb acord territorial, amb el que ens havien demanat des de la Generalitat de Catalunya, on l'actual conseller n'és membre, és a dir, no ens oblidem que el govern era el mateix, diguem, amb diferents, però ell formava el president era el mateix. Per tant, aquest un primer, nosaltres teníem un acord i ara això doncs, ha saltat pels aires, per tant, des d'aquí, doncs, evidentment, recuperar aquell acord i, per tant, recuperar doncs, el que vam estar treballant durant més de 2 anys i mig amb l'Ignasi i amb el Jordi. Vull dir, aquí també hi ha moltes hores posades per part de molta gent per fer això possible, no surt d'un dia per l'altre. I el segon és que això ja està escrit, dibuixat, votat i acordat fa 1 any i mig, no fa 10 anys. No estem parlant d'un document com el Quart Cinturó que dius, ostres, fot 20 anys. No, perdonin, el que nosaltres li estem demanant ho va votar ell, aquest conseller, en el Parlament de Catalunya fa 1 any i mig o 2 anys, no gairebé, en el que es diu el Pla d'Infraestructures de Mobilitat del Vallès.
El cop de timó donat en l'últim moment per Esquerra Republicana torna a donar vida a una infraestructura que ha estat finalment el principal escull per salvar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. D'altra banda, les federacions d'Esquerra Republicana dels dos Vallesos han enviat un comunicat on accepten que s'hagi aprovat la B40, tot i que no és el seu model, i recorden que en el seu dia van presentar esmenes al Pla Específic de Mobilitat del Vallès.
L'informatiu del migdia.
Diumenge, a partir de les 9 del matí, es portarà a terme un nou itinerari històric del cicle Un tomb per la història, que organitza el Centre d'Estudis de Castellà amb la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta vegada la proposta tindrà lloc al Castell de Clasquerí. Guiada per l'historiador Llorenç Genescà, la sortida es farà a peu des de l'aparcament del Viena i fins al castell, on es faran totes les explicacions i un concert que finalitzarà a la una. Malauradament, les inscripcions per a les persones que no hi hagin arribat a temps ja estan exaurides. Centrant-nos, però, en el Castell de Castellà, des del segle X, el que avui és el terme municipal de Castellà del Vallès, hi ha constància de l'existència d'un castell que era un dels centres de control de la vida del territori. Aquest castell, a partir del segle XIII, passarà a mans de la família Clasquerí i seguirà dins el patrimoni d'aquesta família fins avui en dia, malgrat que la família, per transmissió, ha anat canviant de cognom. Això comenta la presidenta del Centre d'Estudis, Marina Antúnez.
Doncs, efectivament, el castell de Castellà encara segueix sent propietat dels Clasquerí, tot i que aquest castell no ha estat mai el gran protagonista de res. Però sí que dona testimoni de la història de Catalunya i de molts dels fets que s'han viscut al llarg de molts mil·lennis. Hi han passat personatges com Ermessenda de Carcassona, Guillema de Montcada, Antoni de Meca o Elisabet de Cardona. N'han estat propietaris i, a més, poden explicar, o a través seu podem entendre la història del castell.
A més de les explicacions de Genescà per aquest itinerari, l'accés al castell per als participants serà gratuït. És previst que la visita i la narració històrica s'allargui fins una mica més enllà de les 12. En aquest moment és quan es donarà pas a la segona part de l'activitat que ens explica a continuació la presidenta del centre.
Després de les explicacions del Llorenç Genescà, quan ja haguem acabat, diguéssim, la part històrica, hem decidit, no només amb aquest itinerari, sinó durant tot aquest any ho farem així, acabar amb una part cultural una miqueta més lúdica. Aquesta vegada ho farem amb música. Serà el grup Els Collons del Pare Rebava, que és un grup format pel Jordi Jové i l'Oriol Prat, de Castellà del Vallès, que ens faran un repertori a guitarra i veu que té un estil medieval. No és que ells interpretin música medieval, sinó que ells, de fet, interpreten música de cantautor sovint, però sí que tenen un aire medieval. I, per tant, aquesta vegada han decidit apostar per nosaltres i fer-nos aquest microconcert, podríem dir, perquè serà un concert breu d'una mitja hora, amb aquest repertori musical de músiques que ens recordaran l'edat mitjana. D'aquesta manera finalitzarem l'itinerari i ja podrem tornar cap a casa.
Un cop s'haurà gaudit del concert, es farà el retorn a peu cap al nucli de Castellà. El proper itinerari del centre és previst pel dia 26 de febrer a l'església de Sant Feliu del Racó.
L'informatiu del migdia.
I en esports, nova jornada per a tots els equips castellarencs, on futbol i hoquei buscaran seguir ampliant la diferència al capdavant de la taula i bàsquet i futbol sala donar la sorpresa. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Cristina, demà dissabte arrenca la que pot ser una molt bona jornada pels equips castellarencs i amb partits molt interessants aquí a Castellà. De fet, tots els equips jugaran demà a la tarda en la mateixa franja horària, excepte el bàsquet, que ho farà fora, i la resta ho faran tots a casa. I l'equip més matiner serà el futbol, que arrencarà a les 5 de la tarda del Joan Cortiella, on tractarà de sumar la desena victòria consecutiva i superar el rècord de millor ratxa de tota la segona catalana aquesta temporada. De fet, la millor ratxa de les últimes temporades en la categoria la té l'Artesa de Lleida, amb 13 victòries en la temporada passada, un rècord que l'equip blanquivermell podria inclús superar. Per això, l'equip haurà de guanyar el Voltregà, penúltim classificat, però un dels dos únics rivals que ha estat capaç d'arrestar-li punts a l'equip aquesta temporada després de l'empat a 1 de l'anada. Precisament, una victòria significaria haver estat tota una volta sense perdre cap punt, ja que l'empat de Voltregà va ser l'última vegada on l'equip va deixar-se dos punts pel camí. Des de llavors, una trajectòria impecable per l'equip, que ha sumat 9 victòries consecutives. Però el partit no serà fàcil, ja que els de Juan Antonio Roldán i Santi Fernández perden a 3 jugadors importants com són David López, Víctor León i Òscar Arias, i hauran d'improvisar un nou centre del camp. Aquestes són les paraules del tècnic Santi Fernández.
Nosaltres hem perdut un partit des de que va començar la temporada i hem empatat a Voltregà. Sí que és veritat que ja vam ser superiors, però el futbol, al final, encara que dominis, si no marques les ocasions de gol, no guanyes partits. I, bueno, aquí està l'exemple, no? Que qualsevol equip, encara que vagi penúltim a la classificació, et pot complicar. Per tant, partit molt important, molt difícil per nosaltres, perdre entre jugadors, però, bueno, hi ha jugadors que estan entrenant molt bé i que entraran en dinàmica de lloc de l'equip, i a partir d'aquí, pues això, s'ha de demostrar que som una plantilla feta per quan passen aquestes coses, i ja està.
Com dèiem, demà a les 5 de la tarda, Unió Esportiva Castellà, Club de Futbol Voltregà, el Joan Cortiella de Castellà. Qui també es jugarà la victòria en el mateix moment serà el Futbol Sala Farmàcia Catalunya Castellà, que vol capgirar la ratxa de 4 derrotes consecutives i sortir del pou del descens. Al davant tindran el Club Natació Caldes, un rival al qual van golejar durant la pretemporada i que, tot i ser un equip de mitja taula, és un rival factible per trencar aquesta mala dinàmica. Els nedadors arriben després de trencar una ratxa de 4 derrotes i d'haver sumat els 3 punts per la mínima enfront del Sant Joan de Vilassar en l'última jornada. Una oportunitat que el Futbol Sala Castellà no pot deixar escapar aquest dissabte a 8:15 del vespre al Joaquim Blume. L'hoquei Patins, per la seva banda, repetirà partit a casa per mancar la primera fase a falta de 2 jornades, ja que els de Pep Mateo descansaran la pròxima setmana. I per fer-ho s'enfronten al Club Hoquei Vilassar, un equip que encara té possibilitats d'aconseguir el quart lloc que li donaria l'opció de classificar-se per la promoció d'ascens. Els granes arriben després de 2 victòries consecutives i amb l'obligació de la victòria si volen tenir opcions de mantenir el lideratge d'aquesta primera fase, ja que no dependran d'ells mateixos i necessiten una derrota del Sant Cugat en els 2 partits que resten. Aquest dissabte, a 8:15 del vespre, Hoquei Club Castellà, Club Hoquei Vilassar, el Dani Pedrosa. I com dèiem al principi, aquest dissabte també serà torn pel bàsquet, l'únic equip que jugarà a fora i que arrencarà la segona volta de la Lliga, on haurà d'intentar el miracle per no perdre la categoria de manera directa. Els groc i negres s'enfrontaran a la Societat Deportiva Espanyola en la pista del Poble Sec de Barcelona, on intentaran trencar una ratxa que dura des del passat 16 d'octubre. Al davant, un rival en ratxa que la passada jornada va pallissar amb contundència el líder Alpicat per 74-45. Un saber correctiu per un equip que només havia perdut un partit en 13 jornades. No serà el millor escenari pel Castellà, però els d'Isidre Travé han de reaccionar per sortir del pou i lluitar, com a mínim, per jugar la promoció de descens. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, Societat Deportiva Espanyol, Club Bàsquet Castellà, al pavelló de les 3 Xemeneies de Barcelona. I per acabar, ho fem parlant de vòlei, en una jornada on l'equip femení descansarà i on el sènior masculí debutarà diumenge en una fase d'ascens a Primera Nacional. No ho farà com a favorit, ja que arrencarà en l'última posició de la taula amb els punts que ha arrossegat de la primera volta. Els de Rafa Cors, però, s'enfrontaran a l'encamp andorrà, guanyador de la primera fase en l'altre grup de Primera Catalana i segon classificat en aquesta. Diumenge, com dèiem, a les 12 del migdia, Futbol Sala Castellà, Club Vòlei en camp, al pavelló Puigverd de Castellà.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'onada de fred intens continuarà activa almenys fins a mitjans de la setmana vinent a Castellà. Protecció Civil de Catalunya manté l'alerta per onada de fred a la majoria del territori. A la vila, el termòmetre marcarà mínima sota zero, a molt a prop de zero, fins dilluns vinent. A partir de dimarts, la situació sembla que suavitza i les mínimes es mantindran per sobre dels 0 graus. Les màximes també pujaran més que en aquests darrers dies i estaran clarament per sobre dels 10 graus. L'Ajuntament ha incrementat fins a 900 euros l'import dels 3 premis que es concediran a la Rua de Carnaval, que tindrà lloc el 18 de febrer, corresponents a les categories de millor carrossa, millor comparsa i millor disfressa. A l'hora de fer el veredicte, el jurat tindrà en compte criteris d'originalitat, de qualitat i d'ambientació en totes 3 categories. A més, pel que fa a les carrosses i les comparses, també es valorarà la seva integració en el conjunt. L'alumnat de quart EFA de l'Institut Castellà ha organitzat una campanya de donació de sang juntament amb el Banc de Sang i Teixits pel dia 16 de febrer de 4 de la tarda a 8. La jornada tindrà lloc en el mateix centre, al carrer Carrasco i Formiguera, número 6.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El Consell de Ministres de dimarts 7 de febrer aprovarà l'eliminació de la mascareta al transport públic. Deixaria de ser obligatori dur-la dins el metro, autobusos, taxis i entraria en vigor quan es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, previsiblement l'endemà de la seva aprovació. La decisió es pren seguint els criteris dels experts i davant la situació epidemiològica actual, que és molt estable. La titular de Sanitat ha concretat que la mascareta continuarà sent obligatòria a centres sanitaris com hospitals i centres de salut i sociosanitaris com ara òptiques, farmàcies o clíniques dentals. Pel que fa a l'ús obligatori de mascareta a l'avió, no s'han donat detalls. La regidoria de Joventut de Castellbisbal ha posat en marxa aquesta setmana la cinquena edició dels pressupostos participatius joves. Com cada any, aquest procés s'adreça a tot el jovent de 14 a 29 anys que viu a Castellbisbal amb l'objectiu que decideixin a quines activitats o projectes es destina el pressupost municipal que s'han reservat per a la iniciativa. Enguany, el procés tornarà a comptar amb un pressupost total de 10.000 euros, dels quals 5.000 es destinaran a projectes particulars i altres 5.000 a projectes col·lectius. L'única condició és que els projectes que es presentin estiguin relacionats amb el benestar, salut, esport, sexualitat o a la cohesió social com la cultura, el temps de lleure i oci alternatiu i que les propostes no superin els 1.500 euros. L'Ajuntament de Barberà inicia el procés per actualitzar el protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina. El passat 18 de gener es va constituir la comissió i el grup de treball per a l'actualització d'aquest protocol que té per objectiu prevenir, corregir i sancionar aquest tipus de conductes d'assetjament en compliment del que disposa el marc normatiu vigent i que ara cal actualitzar a les noves realitats. Posem el punt final a l'informatiu d'avui, divendres 27 de gener. Ens acomiadem als que us hem acompanyat durant aquests minuts. Carlos Ezequi, que ha estat al control tècnic, Jordi Ríos i Marina Antúnez. A la redacció també, a la locució, Albert Sant Andrés, amb els esports, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi i també per acompanyar-nos. Que acabeu de passar una bona tarda i molt bon cap de setmana.